l'històric dirigent va ser clau en la transició democràtica i en la direcció del nacionalisme basc, alhora que un dels grans protagonistes de la política euskadi entre els anys 80 i els 90. Durant els seus anys al capdavant del PNB, sempre va liderar un govern basc, aquesta formació política. Amb un model de bicefàlia entre partit i govern, Arzalluz va conviure amb els lendakaris Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza i fins al 2009 Juan José Ibarretxe. El 2004 va deixar la presidència del PNB, que va optar per una línia més moderada, amb l'elecció de Josu Jon Imaz com a substitut. Paulatinament, Arzalluz es va anar apartant de la vida pública activa, tot i que continuava mantenint una influència notable. Arzalluz és un home que es definia com a cristià, format a Deusto, on va donar també classes en euskera. D'altra banda, l'exministre Juan Ignacio Zoido ha declarat aquesta tarda en el judici per l'1 d'octubre, després que ho hagi fet també l'exconseller de Justícia Carles Mundó. Zoido, davant les preguntes de l'advocat Melero, ha dit que amb un referèndum que havia estat declarat il·legal, el dispositiu que es va fer de Mossos era totalment insuficient. Ha acusat d'ineficient el cos policial i de no haver fet bé la seva feina. La CUP és notícia perquè es podria presentar a les eleccions generals del 28 d'abril. De moment, el Secretariat Nacional de la Formació ho ha plantejat en un primer esborrany presentat per ser sotmès a debat. La decisió definitiva s'adoptarà en el Consell Polític previst per d'aquí a uns 10 dies. I destaquem també que l'exsocialista Celestino Corbacho serà el número 3 de la llista de Manuel Valls per a l'Ajuntament de Barcelona. Ja fa més d'un any, el 15 de gener de l'any passat, va anunciar que deixava el Partit dels Socialistes de Catalunya sense donar-ne cap motiu. Valls i Corbacho han comparegut junts avui per anunciar la integració de l'exministre en la candidatura de l'exprimer ministre francès a l'alcaldia de la capital catalana. I el papa ha dit en l'homilia de la missa matinal avui a la casa de Santa Marta que els fidels i els creients en general han de fer cada dia un examen de consciència sobre les accions que es duen a terme perquè cap d'ells no estigui segur de com acabarà la seva vida. El papa ha reprès els consells escrits en el llibre de l'Eclesiàstic i ha animat tothom a canviar el cor per impulsar una veritable conversió personal. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador, on farem balanç del Mobile World Congress de Barcelona 2019. Abans, el pensament del dia, avui, amb la periodista Cristina Aluja.
M'agradaria dedicar aquest espai a parlar de la creativitat. Què vol dir crear? Podem crear una cosa a partir d'una altra, com quan, per exemple, obrim la nevera i ens preparem el dinar amb els sobrants del dia anterior. O podem crear del no-res, com quan estrenem una llibreta i omplim les pàgines en blanc amb una història, una poesia o amb una reflexió personal. Sigui com sigui, estem fent que una cosa que fins ara no existia, existeixi. Però per a mi, hi ha una altra opció, i aquesta és la meva favorita. Quan allò que mai havies imaginat acaba passant. I aquesta és, des del meu punt de vista, l'autèntica màgia del significat de crear. Quantes vegades som nosaltres els que ens posem límits a l'hora d'imaginar? La prova és que la majoria de les persones, quan volen fer-ho, han de tancar els ulls. És com si per entrar en contacte amb els nostres desitjos més profuns haguéssim de desconnectar de fora, del món en el que vivim. Perquè només si deixem de parlar per escoltar-nos, podrem descobrir qui som, què ens commou. Sort que la vida és generosa, i a vegades, crea les nostres vides allò que mai ens haguéssim atrevit a crear a la nostra ment. T'atreveixes a anar més enllà? T'invito a que creïs.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passant 6 minuts de les 6, salutacions també avui del Xavi Aguilar a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem analitzar el Mobile World Congress de Barcelona, aquest 2019, un certamen que ha tancat les portes aquesta mateixa tarda amb una xifra rècord de ni més ni menys que 109.000 assistents. La millor edició de la Fira del Mòbil a la capital catalana ha comptat amb una participació de 2.400 expositors de més de 200 països i ha rebut 2.000 visitants més que l'edició de l'any passat. És, en qualsevol cas, una plataforma tecnològica de primer nivell que ha servit per presentar novetats sobre internet, telefonia innovadora, tablets, cotxes, drons, robòtica i molts altres recursos. La presència de les principals firmes del sector, entre elles Samsung, Google, Huawei, LG i Sony, són també importants operadors com ara Telefònica, Vodafone i Orange. Tots situen el certamen en la primera posició per a professionals, usuaris i societat en general. L'impacte econòmic del Congrés, que beneficia Barcelona i Catalunya en molts llocs de feina, és gran amb ocupació hotelera, aquest any superior a la de l'any passat, alhora que dinamitza la vida dels ciutadans. Més enllà de tot el que són realitats virtuals que revolucionen, intercomuniquen encara més i acosten la humanitat i els espais físics, volem fer també una reflexió avui general sobre aquest instrument, el mòbil i la pantalla en general, en un moment en què també cal reivindicar l'humanisme, la proximitat física i altres valors tradicionals. Analitzem aquest tema avui amb la presència d'Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, al CETMO, i exdirector d'Aeroports de Catalunya. Bona tarda, senyor Oliver.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè, com va?
Bé, una mica refredat. La veritat és que vaig estar la setmana passada a Ginebra amb unes reunions i crec que ja vaig enganxar un bon refredat.
Els canvis de temperatura tenen això.
I encara el pateixo, sí, sí.
Bé, vostè s'ha dedicat molt als avions, però segur que ha estat pendent aquests dies del Mobile,
sí.
Una fira internacional que afecta també les comunicacions aèries.
Afecta les comunicacions aèries, sobretot pel que fa al 5G, la nova tecnologia revolucionària que diuen que ho revolucionarà tot, que és el 5G, que no només afectarà les comunicacions aèries, sinó que també afectarà la vida quotidiana de les persones.
Saludem, d'altra banda, Lluís Sols, professor, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
També ha seguit vostè una mica el Mobile?
Sí, el que ha pogut, sí.
El que ha pogut i el que li ha permès la seva feina diària, que també és donar classes, Donar classes físicament.
Exactament.
I saludem, ens acompanya en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, Francesc Perandreu, que és el director de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, ASECAS. Senyor Perandreu, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, si li sembla, li donem veu primer a vostè, més enllà de tot el que són aquestes novetats. Què diria vostè des del punt de vista de la necessitat de prevenir-nos tots contra les addiccions, del que és aquest imparable avenç de la tecnologia? Com el valora en la seva justa mesura? És a dir, sense carregar-nos el del tot, però també prevenint, oi?
És molt fàcil, molt positiu. El problema és que és curiós, no?, perquè la societat més comunicada de la història de la humanitat és la societat més solitària i més incomunicada que existeix al mateix temps, no? És un gran contrasentit. Uh-huh. Nosaltres en aquests moments, en si no és el mòbil el problema, evidentment, el mòbil és un aparell, però sí que estem veient molta demanda d'aplicacions, no?, d'addiccions a certes aplicacions. xarxes socials, jocs, videojocs... El problema està aquí.
Uh-huh.
El problema està en aquest mal ús.
I en aquest mal ús, vostè es troba dins el servei que ofereix com a associació i a nivell professional, també a partir de l'experiència personal, està incrementant molt la necessitat d'ajuda de professionals?
Mira, mira, jo em permet unes dades que es van donar a Madrid el dilluns.
Sí, endavant.
Les dona un professor, un catedràtic de psicologia en anglès. Són dades europees, i parlen de joc d'atzar, en aquest cas, online.
Uh-huh.
El 0,9% dels ludòpates europeus tenen 16 anys.
Uh-huh.
El 2,7, 17 anys. El 9,1, 18. I entre els 19, 20 i 21, copen el 29%.
O sigui, arribem gairebé a la meitat, superem un terç només menors de 25 anys, no, diríem?
Exactament. Llavors, això és absolutament aterrador.
Uh-huh. I tant.
És aterrador.
Perquè quin futur tindran aquestes persones? Clar.
Pues és algo que nosaltres ens estem plantejant a Madrid, que bueno, va haver-hi una taula del Ministeri d'Experts i vam estar intentant trobar solucions o com a mínim aplicar alguna. Però és de molt difícil solució perquè a mi em truquen a vegades pares o mares i em diuen, mira, tinc el meu fill o la meva filla que té 10 anys i em demana un mòbil. Jo no li vull comprar, però és que si no li compro li fan mobbing al col·legi. Què faig?
Clar.
I és cert.
Sí, sí,
clar,
és...
Si aquest nen no té, o aquesta nena no té un mòbil,
uh-huh,
el resto de companys no la poden convocar, no li poden dir on van, no li poden dir on queden. Li diuen, tu ets pobre, els teus pares són pobres, no et poden comprar ni un mòbil.
Uh-huh. Bé, doncs...
Però, això és un problema absolutament real, el qual ens estem enfrontant.
Uh-huh. És un problema que segurament no podran resoldre en solitari els fabricants i els experts en avenços tecnològics com el 5G o la robòtica, però sí una mica entre tota la societat, no? Les famílies, els pares...
Fa unes setmanes va sortir publicat a Vanguardia,
uh-huh,
una dada que a mi, per mi és escalofriant, que és l'edat d'inici, ho deia un membre d'una associació, l'edat d'inici mitjana a pornografia, evidentment per internet, és els 10 anys.
Déu-n'hi-do, terrible.
Tenim problemes, eh? El 24%, segons dades de TV3, en un estudi que es va fer, el 24% dels joves entre 15 i 25 anys tenen algun tipus d'addicció a alguna tecnologia.
Mm-hmm. Bé,
si tenim un problema, la societat tenim un problema.
I tant.
Un problema que tenim que intervindre els mitjans de comunicació, les famílies, els centres educatius...
Mm-hmm.
Es queda a veure quin és el paper de l'educació formal i de l'educació informal, també. Fins ara, això no ho hem fet mai.
Mm-hmm.
Doncs tenim que començar a fer-ho.
I tant. Què pensen, senyor Sol, senyor Oliver, sobre aquesta problemàtica concretament? Ara anirem també a parlar en ell mateix del mobile.
Comparteixo la preocupació, que és molt, molt greu. Clar, és un món nou. És un món nou i un món nou obre possibilitats noves, però també problemes nous. I realment, sí, l'addicció als aparells, l'addicció a les aplicacions que tenen els nois a edats molt joves, difícilment serà una cosa que els vagi bé. I normalment crearà dificultats d'aprenentatge, dificultats de motivació, dificultats en la seva personalitat, en fi, el que aquests experts estan tractant. Jo penso que sempre que ha hagut una novetat tecnològica sorgeixen problemes, però la societat sempre acaba donant algun tipus de resposta. Però no sé per on pot anar aquesta resposta.
Perquè, a més, la frontera, de vegades, entre ús precoç que els nens i nenes tenen sovint de la tecnologia i addicció no és clara. Suposo que aquí també hem d'anar, oi que no?
No és en absolut clara. El telèfon mòbil, quan jo era jove, jo crec que vaig tenir el primer telèfon mòbil quan tenia doncs, potser 25 o 26 anys, jove. Avui en dia els nois, els nens, tenen telèfon mòbil, com hem sentit, a una edat molt... Bueno, quan tenen 5, 6 anys, 7 anys, ja tenen telèfon mòbil. Però quelcom que es va inventar per millorar la connectivitat entre les persones, quelcom que es va inventar per millorar la comunicació, per estar estar més ben comunicats, per estar comunicats d'una forma més immediata, amb major immediatesa, s'ha transformat en una eina d'aïllament interpersonal. No? Les persones, en lloc d'estar més comunicades, estan més aïllades, perquè substitueixen la comunicació presencial, la comunicació oral, per la comunicació a través del telèfon, ja sigui a través de trucades o ja sigui a través de les aplicacions mòbils.
El món d'avui ens dona imatges curioses com la de grups d'amics que estan junts teòricament conversant però cadascú amb la seva pantalla. Igual en els transports públics, de vegades es fa un silenci increïble, no? Tothom amb la pantalla. Bé, doncs...
Costa molt veure algú que estigui llegint un llibre al metro, per exemple.
Per exemple, un diari...
Costa moltíssim, o el diari. Els diaris pràcticament són inexistents en el transport públic. Tothom està absolutament connectat, connectadíssim al telèfon mòbil o a la tablet.
Que també en molts casos poden substituir els diaris per la informació d'actualitat que donen. Agraïm molt la presència de Francesc Pere Andreu, director del Centre Català d'Addiccions Socials. Sempre li demanem, quan ens acompanya només uns minuts, que acabi amb algun desig. No sé si per la feina que vostè fa podem tenir una mica d'esperança.
Sí, no, més que nosaltres... Jo sempre dic que en aquests moments el problema és que els adults estem caminant pel primer pis i els joves estan al vuitè pis ja. Uh-huh. Parlen un idioma que nosaltres el desconeixem, llavors o ens adeguem, ens eduquem, aprenem i li demanem i som capaços de parlar amb els nostres fills i dir, sisplau, ajuda'm a entendre, o no ens sortirem d'aquesta, eh?
Sí. Moltes gràcies, senyor Francesc Pere Andreu, director de...
Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres.
Nosaltres també de tenir-lo i esperem tornar-lo a veure com ha passat altres vegades també aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda.
Gràcies.
Seguim amb el director del CEDMO, el Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, Òscar Oliver, i amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Del mobile, ha parlat vostè, senyor Oliver, de la tecnologia 5G. Què més podem dir del que és això? Segurament molts dels qui ens escolten els sona... Però...
A xinès.
Exacte, a xinès d'una banda, i després els sona a un pas més, no? Primer teníem el mòbil només per trucar, que era un gran avenç, després ja amb connexió a internet...
És, així és.
La missatgeria...
És. Ara funcionem, tots els mòbils pràcticament funcionen amb 4G, és quelcom habitual, normal. El 5G serà la gran revolució perquè permetrà que la connectivitat sigui molt més ràpida, amb un cost energètic molt més inferior que el que tenim actualment, amb el 4G, i això influirà directament sobre molts aspectes de la vida quotidiana a les nostres ciutats. Per exemple, es parla molt dels vehicles autònoms, o del transport col·lectiu autònom. De fet, hi ha molts... Avui en dia ja és normal que el metro de Barcelona no dugui conductor. Hi ha moltes
algunes línies ja la tenen.
Algunes línies no tenen conductor. Bé, doncs en el futur, no gaire llunyà, tindrem vehicles autònoms que circularan per les nostres ciutats i perquè això sigui possible cal una connexió a internet, cal una connexió eficient, ràpida, i el 5G sembla ser que seria la tecnologia que permetria aquesta connexió ràpida, eficient, que faria possible justament la generalització dels vehicles autònoms. Això per posar un exemple del que seria la mobilitat a les nostres ciutats.
Mm-hmm. Per tant, la digitalització del transport és evidentment un avenç.
És tan important que la setmana passada vaig participar a Nacions Unides, a Ginebra, en unes sessions de treball que van durar tota la setmana i que tenien per títol la digitalització del transport, com a gran repte que té el transport tant de persones com de mercaderies en els propers anys, i com les noves tecnologies i sobretot el 5G poden influir en la digitalització del transport i de totes les modes de transport, no només els vehicles autònoms, també es parla de la digitalització del transport aeri, del transport marítim, de totes les modes de transport, en definitiva.
I els serveis i la gestió d'aquest transport també depenen moltes vegades de les aplicacions de telefonia mòbil.
Efectivament.
Fins i tot amb els taxis, ja no diguem amb els nous transports de lloguer, les motocicletes aquestes que veiem de lloguer, o fins i tot...
Fixi's una cosa, i és que hi ha fabricants de vehicles, no diré la marca, però hi ha un fabricant de vehicles que té la seva seu a Martorell, que ja recentment va dir que no eren constructors de vehicles, sinó que eren proveïdors de serveis de mobilitat. Sí, sí. O sigui, hi ha un veritable canvi de paradigma, precisament.
I tant. El mateix telèfon mòbil ja no és per parlar per telèfon, com era sempre un telèfon, sinó que ja serveix per tot. Ja no ens truquem directament, o molt poc, amb el mòbil. Senyor Sol, sobre aquestes meravelles que ens comenta el senyor Oliver...
No, subratllar que el 5G no és només el que ve després del 4G. És un salt tecnològic més gran que ha hagut gairebé des de l'aparició del telèfon mòbil, no? Els altres passos han anat donant més capacitat, han pogut anar vídeos, imatges, una mica més, però això possibilita una mena de connexió generalitzada de tot amb tot, en una escala que és difícil de comprendre. Es comença a parlar ara de l'internet de les coses, sí. L'internet que són les coses que es connecten entre elles mateixes i prenen decisions entre elles, i a més amb, reforçats amb els avenços en intel·ligència artificial. O sigui que entre la intel·ligència artificial i la capacitat de connexió del 5G, és dir, realment l'internet de les coses, el arribar en un món en què, bueno, les persones actuen, però les màquines també fan moltes de les coses que fins ara feien les persones, bueno, això està a punt d'arribar. I, per tant, aquest salt tecnològic és formidable i cal en fi...
Valorar-lo, no?
S'estava esperant des de feia temps i sembla que ha arribat l'hora, no?
Dues novetats, també, per destacar alguns aspectes del Mobile World Congress Barcelona 2019. Els robots, veiem la imatge del rei Felip VI, com parlava amb una robot que, a més... casualitats de la vida, es deia Sofia, com la seva mare. És una cosa increïble. No substitueix les persones, clar. No tenen intel·ligència com les persones, ni ànima.
No és la mateixa intel·ligència que les persones, però fa no gaires dies vaig veure una notícia en què a la Xina, això sempre passa a l'est, a l'extrem orient, no?
Sí. Xina, Japó, aquests països.
Xina, Japó, Singapur, Hong Kong, doncs s'ha inaugurat un hotel on pràcticament tot queda en mans de robots. És a dir, ja no hi ha el cambrer que et porta el menjar a l'habitació, sinó que és un robot que et porta el menjar a l'habitació. Quan fas el check-in i arribes a l'hotel, no et trobes amb una persona, sinó que et trobes amb una màquina, amb un robot que t'ajuda a fer el check-in. Bé, la digitalització arriba fins i tot als hotels. Vull dir, és un, com deia el company, el 5G és la gran revolució que s'estava esperant i ja és aquí, ja la tenim aquí. I a poc a poc s'anirà, diguem-ne, endinsant en el nostre dia a dia i en el nostra activitat quotidiana.
Sí, sobre la intel·ligència dels robots, vostè, senyor Sols. Clar, jo he dit, no tenen... Poden tenir més intel·ligència que els éssers humans perquè és programada, en algú, o no sé, es podria discutir això.
O sigui, quan tenen programada la intel·ligència artificial, aprenen. Sembla que és possible mantenir una conversació sobre temes senzills i la seva resposta és molt, molt previsible, la mateixa que es podria tenir amb una persona. Jo no tinc l'experiència directament, però sembla que és sorprenent allò que es pot fer en aquí, que s'està fent, que és una tecnologia que ja està... La qüestió és ja acabar-la d'implementar, no?
Sí, i un altre aspecte també ha estat, per exemple, algunes meravelles fetes amb el 5G. Permeti'm que repeteixi la paraula meravella. Una operació de colon que es
Correcte.
Va realitzar ahir.
Correcte.
Ha estat notícia en les últimes hores i realitzada amb èxit des del Mobile World Congress amb un professional... cirurgià i un altre al mateix hospital clínic.
I connectats a través del 5G i amb una qualitat d'imatge i amb una precisió de les imatges que fins a aquest moment era absolutament inimaginable, no? Per tant, fins i tot en aquest sentit, el 5G pot contribuir a fer operacions quirúrgiques a distància, a una gran distància, no? Imagineu-vos quines possibilitats hi ha al darrere del 5G.
Possibilitats moltíssimes, eh? I com una operació podríem dir més coses. No sé si una classe, no sé si haurà de deixar d'anar a l'institut on dona classes el senyor Sols, perquè amb el 5G potser ja té els alumnes en distància virtual.
Les coses d'educació triguen una mica en arribar, però jo penso que d'aquí unes dècades sí, hi haurà, es podrà emular molt la tasca del professor en les màquines.
Ja existeix, sobretot en l'ensenyament universitari, l'opció virtual, no?, en moltes universitats. Avui tenim una pregunta del dia. Bé, m'ha aconseguit dedicar uns minuts al programa a parlar de tecnologia, que és el tema de fons del mobile, però també el mobile va associat a conflictivitat social, a vagues, a polèmiques polítiques i a dubtes sobre la permanència de Barcelona. Sobre això és la pregunta del dia d'avui que ens presenta la Guadalupe. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, doncs. La pregunta d'avui és si creieu que Barcelona està preparada per seguir acollint el Mobile World Congress. Teniu tres respostes. La primera, si creieu que sí, és ben apta per continuar sent la seu de, per molts anys més. La segona, que sí, però cal superar tensions polítiques i millorar la gestió municipal. I la tercera, si creieu que no, per mala gestió, sobretot de la mobilitat i el transport.
Gràcies, Guadalupe. Podeu votar fins demà al matí, com sempre, a radioestel.cat. Podeu fer-ho durant aquests minuts. Si ho feu ara mentre ens escolteu, també tindrem una aproximació més bona del que és la projecció del resultat. Vostès què creuen sobre Barcelona? Ara hi ha un conveni fins d'aquí a pocs anys. 2021, em sembla, si no recordo malament.
Si no vaig errat, és així. Però jo crec que Barcelona, una de les grans virtuts de Barcelona com a ciutat és que és una gran ciutat de congressos i esdeveniments. I precisament quan jo em dedicava, estava en el món del sector aeri, el món de l'aviació, quan em dedicava a negociar amb les companyies aèries, un dels atributs, una de les qüestions que sempre posava sobre la taula era aquest atractiu que tenia Barcelona com a ciutat preparada, molt preparada per acollir grans esdeveniments i per acollir grans fires i grans congressos. El Mobile no pot marxar de Barcelona. El Mobile ha de continuar a Barcelona, el que passa és que les coses s'han de fer ben fetes.
I vostè no ho diu amb l'apassionament dels polítics, ho diu amb convicció que pot ser
absolutament,
així.
Absolutament convençut. El que passa és que, evidentment, el que no pot succeir és que el Mobile coincideixi amb vagues de metro, per exemple.
Perquè això és una llàstima.
Perquè això ofereix una trista imatge de la ciutat, justament quan més de 100.000 persones arriben, no només per participar al Mobile, sinó per conèixer la ciutat. No oblidem que els delegats que venen al Mobile, venen al Mobile, però després del Mobile se'n van a sopar pel centre de Barcelona, coneixen la ciutat, coneixen l'ambient de la ciutat i, per tant, el que s'està fent és donar una imatge de la ciutat, en definitiva.
Senyor Sol, sobre la pervivència.
A veure, jo primer subratllar que el Mobile té una importància per Barcelona que no sé si encara som prou conscients. Jo penso que almenys tanta importància com van tenir els Jocs Olímpics. En quant a projecció mundial de la ciutat, d'associació a Barcelona amb la modernitat, la identificació de Barcelona com una ciutat tecnològica del segle XXI. En aquest sentit, clar, la possibilitat de que amb totes aquestes coses que han passat, que l'any 21 trasladin el mobile a un altre lloc, seria realment terrible. O sigui, Barcelona està sortint endavant de manera sorprenent, a pesar de tota la crisi del procés, etc., en gran part perquè s'està posicionant com una ciutat tecnològica. Em sembla que és la ciutat d'Europa que té més start-ups.
Barcelona és una ciutat, a més, el segons deia el Financial Times fa no masses setmanes, és per al 2018 i 2019 la millor ciutat del sud d'Europa per invertir-hi. O sigui, és una ciutat oberta a la creació de noves empreses, és una ciutat oberta, com deia el company, a la creació de start-ups. Per tant, no ens podem permetre el luxe de perdre un congrés com el Mobile World Congress. Per més que la ciutat faci un salt endavant a nivell internacional, de posicionament internacional, Barcelona és una de les tres ciutats més importants d'Europa pel que fa a l'organització de grans esdeveniments. I en aquest rànquing hi ha contribuït d'una forma molt clara el Mobile World Congress.
De vegades dona la sensació que la preocupació dels organitzadors sobre el futur de Barcelona com a seu es trobava més en la situació política. L'any passat semblava que anava més per aquí, altres anys, i aquest també per la situació de conflicte social, sobretot amb aquesta vegada del metro, que al final no ha tingut un impacte tan gran. Hi ha hagut bona negociació, s'han acceptat uns serveis mínims més alts i bé, sembla que no ha perjudicat excessivament.
Però contrasta el suport popular massiu que va tenir els Jocs Olímpics amb aquesta utilització del Mobile com a altaveu d'interessos petits aquí i allà. Penso que aquí s'està prenent un gran error col·lectiu i manca consciència col·lectiva de la importància que això pot tenir pel futur econòmic, finalment, per la creació de llocs de treball.
Per tant, hi ha errors potser de polítics, hi ha errors de sindicats, una mica de tot, voldria dir vostè, no, amb això?
No hi ha prou consciència col·lectiva, i això es reflecteix gairebé tothom. I cal dir que aquesta vegada el rei ho fa bé, que ha vingut, tot i aquesta...
La polèmica. El que són algunes polèmiques, com la de la no presència en la recepció oficial diumenge de Quim Torra i Ada Colau, això sembla que és menor com a qüestió, perquè en el sopar sí que hi eren, hi ha hagut encaixades de mans...
Jo la veritat és que voldria treure-li una mica de ferro a totes aquestes qüestions. I jo, com que no sóc polític, puc dir el que penso. No? Jo aplicaria aquella dita tan coneguda de lo cortés no quita lo valiente. I quan s'hi ha d'estar, doncs s'hi ha d'estar. I quan has d'estar al mobile i has d'estar-hi present, doncs has de ser-hi. I la veritat és que a vegades cal deixar una mica de banda la política per centrar-se en els interessos econòmics. I el mobile respon sobretot a un gran interès econòmic i de progrés per la ciutat de Barcelona.
Doncs queda dit, èxit organitzatiu, 109.000 visitants, que és una xifra gens menyspreable. I com que ens acostem ja a 6:45, queda mig minut, és moment de fer la pausa. Després tindrem la notícia curiosa, avui amb històries de contrast entre generacions, precisament amb l'ús de la tecnologia, molt interessant. I després parlarem d'un llibre que acaba de presentar ara fa uns dies, el dia 12 concretament, l'autor del qual és un dels que ens acompanyen, Òscar Oliver, Avions i aeroports, una crònica des de dins. En parlarem després d'aquesta pausa amb la notícia curiosa.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 6:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
32è Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dijous 28, l'exposició Pete Seeger, el poder transformador de la cançó, i el documental Power of the Song. I divendres 1, Flouk, Quedem en Paus i 21 Botons. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Passa un minut i mig de 6:45. Ens acompanya en Òscar Oliver, director del CEDMO, Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, i el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. El llibre Avions i aeroports, una crònica des de dins, editat per Gregal, va viure la seva presentació el 12 de febrer passat al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, a Barcelona, i és un treball, això, no?, sobre els avions i els aeroports. Què explica?
És molt fàcil d'explicar. És un llibre que parla precisament d'avions i aeroports i que parla dels meus darrers anys professionals que han estat dedicats al món de l'aviació, des del 2007 fins al 2017. Jo em vaig dedicar a agafar les maletes i anar pel món per negociar amb les companyies aèries que volíem que volessin a l'aeroport de Barcelona, no? Que volíem atraure l'aeroport de Barcelona, i això m'ha portat a conèixer països que segurament, si no fos per la feina, doncs no hagués tingut l'oportunitat de conèixer. Per tant, és un llibre que explica tota una experiència vital de 10 anys de feina consagrada a la negociació, a les converses amb companyies aèries, que avui en dia, afortunadament, moltes d'elles són una realitat a l'aeroport de Barcelona. I tot amb un llenguatge, espero que planer i prou intel·ligible per la gent que no és del sector, perquè el que no és el llibre és un manual per enginyers aeronàutics.
Clar, és que el món de l'aviació és molt desconegut i té grans secrets, no? Un interior que cal descobrir llegint aquest llibre.
Efectivament, hi ha moltes anècdotes dins del llibre, i és un llibre que bé, que qui tingui ganes i trempera per poder conèixer una miqueta més com funciona el món de l'aviació, doncs és, de sota el meu punt de vista, molt recomanable.
El recomanem nosaltres també, Avions i aeroports, una crònica des de dins d'Òscar Oliver. Amb els avions, fa 100 anys, i fa 80 encara més, va passar una mica com ara amb la tecnologia de la telefonia mòbil. Va acostar la humanitat entre tot el món, no?, d'alguna manera, poder estar en 12 hores a Singapur, en 15 hores a Mèxic, des de Barcelona, és una meravella que fa 150 anys era impossible.
Així és, així és. Així és. La veritat és que quan es va crear l'antecedent més antic de l'aeroport de Barcelona, que era l'aeròdrom de la Boleteria, que es va crear l'any 1916, doncs ningú s'imaginava amb la tecnologia de l'època, en aquell moment, que hi hauria, doncs, 100 anys més tard, aeronaus capaces de volar fins a Singapur en tan sols 11-12 hores de temps.
Bé, suposo que aquest llibre es pot adquirir en llibreries, es pot demanar per internet...
Es pot comprar a Amazon, fins i tot...
Fantàstic. Doncs enhorabona, senyor Òscar Oliver, per aquest treball. Anem ara sí a la notícia curiosa, abans de l'última roda d'intervencions, també amb la presència de Lluís Sols. Notícia curiosa que, com dèiem abans, Guadalupe parla una mica d'aquest contrast, no?, que sovint tots tenim quan parlem amb el nostre pare, amb el nostre avi, parlant de tecnologia. Bona tarda, novament.
Bona tarda. Doncs sí, el Mobile World Congress ens està demostrant que tots estem immersos ara mateix en les noves tecnologies. Però sí que és veritat que existeix un grup de persones molt properes a nosaltres que estan molt lluny d'aquesta revolució. Són els nostres avis. En realitat hi ha molts tipus d'avis. Hi ha els que continuen amb el seu Nokia amb tapa i els que tenen connexió a internet, en WhatsApp i xarxes socials, fins i tot abans que nosaltres en tinguéssim. Avui tenim alguns oients que ens truquen per explicar-nos petites històries sobre els seus avis o pares amb les noves tecnologies. Anem amb el primer. Es diu Joaquim. Bona tarda, Joaquim.
Hola, bona tarda, Guadalupe.
Ens truques des de Blanes. Què va passar amb la teva mare?
Pues mira, la història és que un dia que anava a la meva dona i jo a casa dels meus pares, pues la meva dona li va ensenyar amb el mòbil unes fotos d'uns vestits que per a una boda i tal, no? I li va ensenyar pues, arrastrant el dit, no? Deslitzant el dit com veure les fotos. Bueno, encara me'n recordo la cara de sorpresa i, bueno, meravellada que estava la meva mare de com podia passar les fotos amb el dit, no? Es va mirar, passar fotos mitja hora, fins que la meva dona li va dir, escolti, que això ja no són fotos del vestit, que això jo que no sóc la Preisler, no?
Podem dir que és un avenç digital en sentit humà, eh? Amb el dit, digital amb el dit, eh?
Sí. Sí.
Amb el dit físic. Moltes gràcies per la seva participació, eh?
Vinga, doncs, felicitats pel programa.
Gràcies.
A reveure. Avui volem conèixer alguna vivència amb els nostres avis o pares i amb les tecnologies. Anem amb la següent. Susana, des de Rubí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, què et va passar amb la teva àvia?
Mira, la meva àvia és una crac. O sigui, amb el WhatsApp és una crac. Però et passa tot el dia dient-me, Susana, que no em respon, que em passo el dia dient-te bon dia, bona nit, tu mai em respon. Però sí que de vegades també s'equivoca, per exemple. A vegades el que li passa és que em truca i està, no se n'adona. Està veient la televisió, per exemple, i jo escolto de fons. Surto, llaura, i llavors vamos a ver ahora qué pasa entre ellos dos. I està veient Gran Hermano o algun programa d'aquest.
I tenia el mòbil engegat.
Sí, i jo estava, ja, però és que ella no em responia.
No hi havia manera.
Sí, a vegades... Vull acortar perquè... No hi ha manera. Que moderna. Alguna cosa d'aquestes, però ella en general és una crac.
Que moderna te va, avió.
Fotos, vídeos... Bueno.
Que emoticona. Doncs moltes gràcies, Susana, una abraçada i que acabis de passar molt bé el dia.
Igualment, que vagi molt bé.
Bona tarda. I bé, anem amb la última. Núria, des de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns què et va passar amb la teva àvia, també.
Doncs mira, el que m'ha passat va ser que ella va canviar companyia de mòbil, i havia de ser una firma digital, i me la vaig trobar a l'habitació davant del portàtil firmant amb un bolivic la pantalla de l'ordinador. Imagineu quin show. Ja li vaig explicar com anava el tema, però va ser així.
Bé, encara no hem arribat fins al punt que totes les pantalles són tàctils, però bueno, no estem lluny, eh?
Bé, sí, tant. Moltes gràcies per la teva aportació també. Disculpa que
moltes
tenim poc temps.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs bé, ja sabeu que avui estem parlant sobre històries amb els nostres avis i pares i les noves tecnologies. Abans d'acabar, m'agradaria explicar l'anècdota d'uns avis coreans que es van obrir un compte a Instagram per enviar dibuixos als seus nets que viuen lluny. Una vivència molt entranyable i que em porta a elogiar-los com a autèntics mestres i exemples per a tots nosaltres.
Gràcies, Guadalupe. Saps què em va dir una vegada el meu fill petit de 8 anys quan va veure una màquina d'escriure per primera vegada? que bé, imprimeix mentre escrius. Bé, coses curioses, oi? En aquest cas, de generacions.
Sí, sí, sí.
Bé, és una broma, això, en tot cas. Sí. Senyors, hem parlat de tecnologia mòbil, de política, de conflictivitat laboral. Ens queda un minut i poc, ràpidament.
Jo només volia subratllar la importància que tindria que tota Barcelona s'adonés que el mobile és la gran oportunitat, una mica, no sé dir per casualitat, però no va arribar aquí amb la importància que ara té. És una oportunitat que tenim i que us hauríem de volcar en fer que sigui un èxit, que es pugui prorrogar, que després de l'any 21 continuï a Barcelona i fer identificar al final la imatge de Barcelona amb la imatge del progrés tecnològic. Això seria important. Necessita el suport de tothom.
Coincideixo totalment amb les paraules del company. Espero que tinguem Mobile World Congress per molts anys, perquè suposa que Barcelona és una ciutat capdavantera en tecnologia, capdavantera en atracció de talent i, en definitiva, capdavantera en atracció d'empreses.
Moltes gràcies, Òscar Oliver, i també molta sort en aquesta tasca que ja fa uns quants mesos que ha desenvolupat com a director del CETMO. I gràcies també a Lluís Sols per haver vingut. Fins una propera ocasió. Bona tarda.